La Caravana, un programa sobre rodes. El Food Track amb Ada Parellada.
Gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda. Ada Parellada, què tal?
Molt bona tarda. Bé, 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 bé. Mira, encara ja al final, no? Ja... L'última recta d'això.
Res, res, res. Queden dues seccions.
Dues seccions. Sí, senyor. Molt bé.
Què?
Bé, avui vinc a parlar de Frankfurt.
De Frankfurt? De Frankfurt,
sí. És que els mitjans de comunicació estan molt pesadons, eh?
Sí, t'anava a dir, que es mengen, però és que et conec.
El què?
Que has dit, anava parlant de Frankfurt i anava a preguntar-te, els que es mengen, però et conec. I no,
sí, no vull... Mengen, no sé quins altres hi ha, ara. El meu cervell et deu estar una
mica. No, res, no hi ha res.
No ha caigut. Bueno, doncs això, que els mitjans de comunicació ara esteu informant tot el dia de que els Frankfurt Casa Vallès, sí, que estan a Barcelona, a Badalona i a Terrassa,
sí,
han tancat temporalment degut a la falta de subministrament de les salsitxes del seu proveïdor habitual, que sí, es diu Xara.
Xara?
Bueno, una cosa així, no sé, és una... Perquè la fàbrica d'aquest proveïdor va quedar calcinada amb un incendi que va haver-hi a Mercabarna, sí, fa unes setmanes.
Correcte.
I encara no s'han refet i tal. I llavors els gestors de la franquícia de Frankfurt, que haurien pogut buscar perfectament un altre proveïdor i avall, no?
Sí.
Com, no sé, el més habitual, han dit que no, que tenen un compromís d'excel·lir en la qualitat i tenint en compte de que es tracta del producte que dona nom a la marca, perquè en aquests Frankfurts, però Frankfurts,
sí,
es diu Frankfurt,
ves llavors, com s'ha de dir.
Si falta el Frankfurt, diu el seu Frankfurt. Mi,
clar, no entraràs en un Frankfurt i et fotran un entrecot de vedella.
Per exemple, no sé, un pastís de nata. També. No, Frankfurt... Ha d'haver-hi un Frankfurt i resulta que tenen un compromís que aquest Frankfurt ha de ser excel·lent i com que el proveïdor, la fàbrica se'n va a Norris, doncs
apa,
pam,
tota
tanquen i això, bueno, fins aquí, doncs jo penso que ja està, doncs esperem que torni a obrir i s'acaba la secció. Posa-la. Soni, que soni. Rosamunde.
Saps què passa? Que jo sóc molt fan de l'Oktoberfest.
Veus?
I sonen coses com aquestes.
Sona cosa aquesta. Sí, sí, exacte. T'he posat una cançó típica alemanya, perquè veus? Parlem de Frankfurt.
I tant. Va.
Doncs ja ens ambientem amb aquesta història.
Absolutament.
Perquè ja després explicaré una mica l'origen i veuràs que Frankfurt ve de Frankfurt.
Ve de Frankfurt?
Sí,
Frankfurt?
Sí. Un Frankfurt, que almenys és un Frankfurt, sí, és que es va fer a Frankfurt. Podria no ser-ho, això, no?
No, clar, l'ensaladilla russa no és russa.
Per exemple, que els russos en diuen Olivier.
Ah, sí?
Sí. Fixa't. I els Frankfurts són de Frankfurt.
Són de Frankfurt. Un tu... que és d'on és, d'on toca.
Exacte.
Diguem-ho.
Exacte. Clar. Ja podem acabar la secció. Vinga, ja està.
Escolta'm, va, no, per començar, sí que et vull preguntar, ja sé que igual sona molt bàsic, eh? Però igual no ho tenim clar. Què és un Frankfurt?
Exacte, què és un Frankfurt? Mira, carn de porc, incloent els menuts.
Mhm.
Que això ho trobaràs no només en els Frankfurt, sinó totes les salsitxes acostumen a tenir menuts, és a dir, aquestes parts que no són tan nobles del Frankfurt, ¿vale? Per exemple, la papà de les cornes. Per tant, és una barreja estudiadíssima de magre i de greix.
Val.
Retalls de carn triturats i barrejats amb aigua, importantíssim, fins a aconseguir una massa fina. Després hi afegeixen sucre, sal, espècies... sal moltíssima, eh? Perquè
sí?
La sal, sí, perquè ajuda a homogeneïtzar la massa.
Val.
Després posen antioxidants, conservants... Bueno, és igual. Això ja en parlarem. Moltes espècies en diferent quantitat. Cada elaborador té les seves espècies d'això, com normalment són comí, pebre vermell, nou moscada, coriandre, julivert, i pebre, o pebre i o... O sigui, totes aquestes espècies...
Cadascú posa una mica d'oceu.
Sí, cadascú. Perquè depèn del país on serà menjada, doncs la fan més important o més quantitat de comí que en altre país, que potser no tant, d'acord?
Vale?
Després, aquesta massa fina s'embota dins un budell prim i transparent d'ovella.
Ha de ser d'ovella?
Sí, originalment ha de ser d'ovella, perquè és més prim que el de porc, però tot i que ara la cosa ha canviat i ara és una tela feta a partir de col·làgen de vedella, vale? Llavors, el més habitual és bullir-les, vale? Bullir aquestes salsitxes. Però també es couen al forn i o es fumen.
Oh, que bona són les fumades. A mi m'agraden molt les fumades, sí.
Sí, sí, sí. La cocció és molt, molt important. Això és un punt molt important perquè l'augment de temperatura provoca que la coagulació de les proteïnes formin aquell gel que és la textura. Saps que el Frankfurt té una textura especial? Té una textura que
sí,
és com...
Doncs com gelatinós, una mica.
Una mica, no? Exacte. Doncs és aquesta. És la temperatura de cocció d'aquesta massa.
Val.
Tu saps quan mesura un Frankfurt?
Home...
No m'ho diguis.
Preguntat així...
És que té una mida. O sigui, els frankfurts tenen una mida estàndard. 13 centímetres.
Mira. Va, res.
Vale?
La mitja.
La mitja. Tu vols saber d'on ve el Frankfurt?
Som-hi, i tant.
Doncs mira, tindrem moltes dificultats per saber d'on ve aquesta falera frankfurtera, perquè, bueno, ja, quan un producte té èxit, tothom, pam, se l'apropia,
sí.
I llavors ja es comença a inventar d'on ve, no sé què, i
ja sorgeixen rumors, invents, històries...
Acaba sent una barreja lúdico-festiva, màgica, realista.
Com el Frankfurt, lúdico-festiu. No, si és que avui t'agafaré tot.
Ja ho veig. No sé. Tot plegat, que genera molta curiositat de saber com, però acaba sent tot una llegenda. Però, bueno, anem a veure el que més o menys tothom coincideix. Tothom coincideix que va ser més o menys 1850. Cap allà, que el gremi de carnissers alemanys va crear una salxitxa que és inspirada en un gos...
Calla.
Sí,
no
d'un carnisser.
Salxitxa. No?
Sí, del gos salxitxa. Tu entra i posa en l'ordinador, posa raça o posa Dachshund. Dachshund. Escriu això, que t'ho estic dient en alemany, eh?
Dachshund, jo que sé alemany...
És la raça del gos d'aquest carnisser en el qual...
Mira, el gos salxitxa.
El veus?
Mira, diré una cosa. En aquesta casa tenim... Sí, 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 sí. Aquesta casa tenim una persona que es diu Sílvia Muñoz, que no en té un, no, en té dos d'aquests.
Dos salxitxes. Mira. Llavors, del marrón,
es queixarà per salxitxes.
Del color canyella, d'acord? Llavors, hi havia un carnisser que tenia aquest gos, i llavors els gremis de carnissers van dir, escolta, farem una salxitxa que s'assembli a aquest gos. Que tu dius... És una mica macabra.
Sí, una miqueta.
Una mica macabra ho té.
Més macabra. Que la paraula aquella de perrito caliente no m'acaba d'agradar.
Espera. Llavors...
És que sempre m'avanço.
Espera. Llavors, com li van posar a la salxitxa? Li van posar salxitxa? No. Li van posar Frankfurt? No. Li van posar Dachshund.
Ah, com el gos.
Exacte. La salxitxa es va dir salxitxa Dachshund.
Fixa't.
Sí. Però què va passar? Que... necessitat i precarietat rimen amb creativitat, que és la banda sonora de tot èxit.
Home.
De tots els èxits. I els immigrants alemanys, o emigrants, depèn de com ho miris, quan van arribar als Estats Units, o sigui, els immigrants alemanys als Estats Units, doncs necessari, amb molta precarietat econòmica, que per això van emigrar de les seves cases, del seu país d'origen, i amb molta precarietat i molt apurats, doncs van dir, què farem? Anem a vendre el que nosaltres tenim i ho vendrem com a venedors ambulants, amb uns carrets, pel carrer. Normal, els venedors ambulants venen pel carrer Ada, concentra't. Concentra't. Van fer uns carrets en els quals venien... Què venien? Les salxitxes Dachshund.
Clar.
Dachshund, vale? Llavors, venien. I com les venien? Com que era pel carrer, la gent, els compradors, no podien seure's a menjar.
Clar.
Llavors van dir, doncs, com que no es poden menjar les salxitxes, si la posem dins un pa de brioix, perquè es puguin menjar tipus entrepà, i així ho resolem.
Clar.
A més, com que els venedors eren ambulants, doncs venien a preu molt econòmic, i així es va començar el fast food.
Va ser un boom, allò, eh?
I allò va ser... No, va ser un boom. Va funcionar, això.
Ah,
però què va passar? Que un d'aquests, els més espavilats aquests, va dir, escolta, anem a tancar un tracte amb els que gestionen els partits de béisbol, i jo vendré aquestes salxitxes en els partits de béisbol.
Mira.
Sí. ja saps, bueno, va aconseguir l'exclusivitat i entre el públic anava venent. Però clar, salsitxa d'Aixun, d'Aixun, tu fes-ho, intenta-ho. Salsitxa d'Aixun, com que no flueix. D'Aixun.
I més si ets americà.
Clar, els americans no sabien dir això, molt complicat. I llavors va dir, saps què? Ho direm en anglès i direm una cosa molt divertida, que direm gos calent. Mira. Hot dog, hot dog, hot dog.
Hot dog.
Clar, això un americà sap dir hot dog.
Sí.
Salsitxa d'Aixun li costa molt. Amb un americà les coses han de ser curtes i fàcils. Hot dog, i s'ha acabat.
Una mica com ells.
Curs i fàcils.
Curs i fàcils.
Bueno, va ser un èxit bestial. I, a més, el New York Times va fer una caricatura d'un gos dins d'un panet.
Sí.
I això va ser
mític, allò.
Mític.
Sí.
I això va ser l'esclat bestial. Total, que ara ja tenim, un producte d'èxit. I ara ja, doncs, que sàpigues, deixa'm donar-te una dada que diu que cada dia als Estats Units, cada dia als Estats Units es consumeixen 20 milions de Aixun salsitxes.
En sèrio? 20 milions?
20 milions.
És una veritat,
tenint en compte que als Estats Units hi ha 335 milions de persones, 300 milions.
Clar.
Si fas una divisió, surt que cada dia es mengen 54 milions de... 20.000 milions, he dit 20.000, 20.000, eh?
Sí, sí, sí.
54 milions de hot dogs. Si tu divideixes entre els 335, et surt que un de cada 8 persones, 0,1, no és gaire. Cada dia...
Segur que hi ha qui repeteix.
Un de cada 8 es menja.
Ara, veus, un de cada 8, quan arriben els 8, repeteixen. Som d'humanitats, eh, Ada?
Sí, no, ens està costant una mica, això.
No
però...
passa res.
És a dir, i una fàbrica, per exemple, una sola fàbrica pot fer 2,5 milions de frankfurts al dia. 2 milions i mig. Una fàbrica, d'acord?
És bèstia, això, eh?
Bueno, ja està, anem a casa. Tu compres un frankfurt i com el cuines? De fet, ja està cuit.
Està cuit.
Ja està cuit, de manera
però
que
l'escaldo, normalment.
L'has de regenerar. L'escaldes, perfecte.
Sí.
El poses amb aigua calenta i el que estàs fent és regenerar-lo, tornar-lo a tenir al seu punt original.
M'agrada que m'ho expliques això, perquè jo ho feia, però perquè ho poso a l'envàs.
Ah,
no
doncs
sé ben bé per què ho feia.
Doncs això, després t'explicaré com es fa un... T'explicaré més coses de com es fa, vale? Però bàsicament és això, ho submergeixes amb aigua calenta i no bullint, perquè si és aigua bullint el que estàs fent és tornar a coure el que ja està cuit.
Val.
No, amb aigua calenta, llavors la seques i el serveixes, però ja també el pots passar a temperatura molt fluixeta per la planxa,
també.
I també el que pots fer és al microones un segon o menjar-te al fred com un embotit.
També,
vale?
Fixa't.
Llavors, ara ja el tens regenerat, ara l'has de complementar.
Bueno,
com el poses? El pots posar amb això, amb el ketchup, amb la mostassa, dins d'un panet, el panet el pots planxar, pots fer mil coses, però a mi com m'agrada més, realment, quan em diuen amanida alemanya, que és aquella de patata amb maionesa i mostassa, a mi és que m'entusiasma, això de veritat.
Festiu,
m'agrada moltíssim. M'agrada molt. I resulta que és natural que t'agradi perquè tots els alemanys complementen de manera natural i antigament tradicional aquests èxits, aquests complements naturals del Frankfurt. Què són? La patata, vale? El cogombret.
El cogombret, que no
el
falti.
El cogombret, la mostassa i el rave, el horradish. Ja no sé on està això, ja, el meu producte. Però, bueno, si ho poso aquí. I el horradish, o sigui, el rave picant.
Val.
Jo, en comptes de posar rave picant, doncs poso els cogombrets.
Exacte.
Poso cogombrets.
Jo també. Faig cogombrets i, si m'animo, tàperes.
I si tenim espai, perquè tens un punt de creativitat, allò, te deixes anar. Llavors, jo el que faig és que la patata bullida, la xafo lleugerament, no faig la patata sencera, saps? Sinó la xafo com si fos una saladilla russa, i poso els trossets de Frankfurt, i poso olives també, em deixo anar, una mica d'udú, vinga, alegria. Una barreja de maionesa i mostassa, i els salsa.
I apa, i anar de pícnic.
Però m'ha fet il·lusió que el que a mi m'agrada sigui natural, perquè és l'acompanyament ideal dels frankfurts.
Ahir al matí vaig tornar a trobar-te el bric, el teu serrell és igual. sense poder-ho evitar, ens vam creuar. Duies el carro fins dalt ple de salsitxes de porc. Pobre animal, no em vas conèixer, ja em vaig fer...
Joan, que ha dit el Prica, eh? Dels pets. Exacte. Tot això és que els pets ja som a una generació. Va ser una generació. Pels que heu nascut més enllà del 2010, per exemple, esteu escoltant, Prica era una cadena...
No del 2010, i del 90...
Això del 2000, sí. Home, sí, no cal anar tan a prop,
perquè ja no hi havia Prica.
Som molt antics. El Prica era una cadena molt popular de grans hipermercats, etc, que unia aquelles dues paraules, precio y calidad, precio y calidad, i això era Prica.
Perdona, eh? No sabies. Prica va de precio y calidad.
Precio y calidad.
Jo crec que he passat meva vida...
Sí, i no sabies que
intentant
Prica.
Traduir dues paraules. Prica... És que ara riuràs. I Herplex.
Germán... Germán, què més?
Saps d'on ve Herplex?
No.
Ah, no, jo tampoc.
Ah!
Però Herplex era una marca molt coneguda abans,
també. Sí, i ja no existeix.
I ja no existeix, va desaparèixer. Tot
doncs el Prica, que era Precio y Calidad, d'acord? Mm-hmm. Doncs eren uns grans magatzems molt populars, on es podia aparcar, bueno, i tal, i la gent anava a fer la gran compra el dissabte.
Era molt, es podia aparcar, eh?
Però, molt important, perquè van ser dels primers que,
sí, és veritat.
Que van posar uns aparcaments i van fer el model americà,
sí.
Que era aquesta, doncs, grans... grans magatzems on hi anaves a passar més d'un... No anaves a fer compres, sinó que ja compraves tot. Compraves el Frankfurt i també el pneumàtic per tirar-te l'aigua del nen,
tot.
En forma de...
De donut,
i la maca. I amb això també. Ja feies l'estiu. I el polo i sorties. I ja està. Havies fet al matí el Prica.
Sí, era una activitat.
En el Prica. Llavors, per això els pets parlen del Prica, però sí que hi anava un tipus de gent. Hi anàvem tots, evidentment. Però sí que estava... Bueno, hi anava gent que no... Humil i així, no?
Perquè
anaven a les grans botigues, a les grans xarcuteries.
El Club Gourmet.
El Club Gourmet i a les grans xarcuteries de la ciutat, no? Els Simons i tal.
Sí,
que anàvem al Prica, doncs la cosa anava més justeta, diguéssim,
correcte.
No? La cosa és que, clar, les salsitxes de Frankfurt són sempre associades a preu una mica econòmic. De fet, ja van començar així als Estats Units, no quan eren d'Aschun a Alemanya, perquè eren unes bones salsitxes, sinó que quan van els immigrants les van portar, doncs ja les venien a bon preu per captar ràpid. I aquí, aquesta cançó te l'he posada per parlar de la mala fama d'aquestes salsitxes.
Sí que tenen mala fama.
Molt mala fama.
Sí.
Vale? I això a mi em sap greu. Però anem a explicar per què tenen mala fama.
Va.
Vale? Mira. Una és la del preu, que clar, que quan tu poses baix preu, doncs ja poses catifa vermella a la picaresca. Ja comença la gent a intentar, per treure'n rendiment i marge, doncs a inventar-se coses perquè la cosa sigui rendible, no? I el producte acaba sortint afectat. Què porten aquestes salsitxes? Mira, coses que se'n parlen. Es parla de la carn separada mecànicament, que això té una sigla, CCM, i ho posen en les etiquetes, poses carn CCM. CSM, carn separada mecànicament.
M'apunto això.
Què es fa això? És un tipus de carn que per aprofitar la totalitat, perquè tu agafes un pollastre, per exemple, no?
Sí.
I treus els pits, i treus les desosses, les cuixes i tal, i ho veus que en la carcassa, en allà, i queda un fotimer de carn enganxada.
Sí.
Llavors aquesta carn, clar, me l'ha guanyada. Què es pot fer? Bueno, es poden fer caldos i el que vulguis, però vull dir, no dona per fer tants caldos, tants pollastres,
clar.
Doncs al final el que fan és que trituren la carn. Trituren la carcassa.
Tot.
I tota la carcassa, amb els ossos i tal. Llavors, què passa? Que la màquina és capaç de discernir el que realment no és comestible de la carn que en surt en forma de pasta. Vale? Què passa? Que el resultat d'aquesta carn que és capaç la màquina de separar és una carn que és molt propícia per fer salsitxes. És molt bona perquè ja surt emulsionada, surt com una pasta, i això facilita que l'elaboració de les salsitxes. Però per altra banda trobem que aquesta carn, clar, és impossible separar totes les partícules i a vegades hi ha una miqueta d'os que acabes jalant
alguna
mica d'os.
Alguna cosa ha de sortir d'allà. Perquè,
sí, miqueta pot passar, una miqueta d'os, però bueno, això és calci. Vull dir que tampoc et fa mal, perquè està tan triturat que tampoc et faria mal. Llavors hi ha més lípids, clar, allà és més difícil separar els greixos i tal, o sigui, hi ha més lípids, bueno, i també hi ha més col·làgen, perquè no és només ossos que trituren, també trituren... cartílags. Ah. I els cartílags són ja sí que aquests queden absolutament integrats en la carn i tal. Per tant, si tu fas un anàlisi de les dues carns, la carn separada manualment o la mecànicament, doncs el que trobaràs és que la qualitat de la... O sigui, la proteïna, el que identificaria com a qualitats de la carn, surt una mica menor qualitat, aquesta carn. Però no és que sigui una mala carn, sinó que és una carn diferent, vale? Té més greix i menys proteïna, etc. Una altra de les coses que a tothom... Ah, és que tenen molt de greix. Bueno, és una salsitxa. Les salsitxes tenen greix.
Què vols que porti?
Què vols que porti? Vale? Vull dir, les salsitxes tenen greix.
Una salsitxa
sempre
és una... No.
Exacte. Les salsitxes sempre és una combinació de magre i de greix. I, per tant, el greix hi és present, senyors, i punto. Aquí i a totes. I, a més, va molt bé perquè aquest greix és necessari per l'emulsió i també per la palatabilitat. La palatabilitat és el gust aquest que t'enganxa. Sal. Sí. Sí! La salsitxa té molta sal. El Frankfurt té molta sal. Sí, per dues raons. No només per millorar el sabor,
sí,
sinó perquè la sal genera una barrera antimicrobiana i, i és un conservant natural.
Bona.
Vale? Bueno, això passa també en tot.
Sí, la sí, sal sí, sempre, sí, però sempre, no sabia que era antimicrobiana.
Per tant, és un conservant natural. I, a més, la sal, com us deia abans, ja us ho he anunciat, ajuda a fer aquesta emulsió. I fixa't que el Frankfurt és una emulsió. Fixa't. O sigui, tu et menges una botifarra de pagès,
sí,
vale? I se't trenca. O sigui, se separa.
Correcte.
Se separa la carn del greix.
No, aquí no.
Aquí no, aquí és una pasta. És un paté embotit. Ho entens?
Clar, clar, clar,
és una emulsió.
Clar, clar,
clar. Està triturat i batut, perquè allò sigui un paté. ¿Vale? I, a més, aquesta emulsió es manté gràcies a la quantitat de sal, perquè què fa? Perquè aquesta emulsió porta molta aigua, que ajuda a emulsionar. Porta la proteïna, l'aigua i el greix. I tot això es barreja com una maionesa, que porta ou, la clara, que és aigua, i el greix, que és l'oli, i això es fa una emulsió, doncs el mateix en aquest interior del d'això, d'acord?
Vale? Vale.
Llavors, la sal reté aquesta aigua i manté aquesta emulsió. Per tant, és un estabilitzant. No m'he explicat gens, però
no, sí,
és així.
No. De fet, m'està agradant molt el que estàs fent, perquè normalment quan comprem un Frankfurt i l'obrim...
No sabem què passa.
Exacte.
No sabem
és allò de, ai, vés a saber què porta això. Doncs el que ens està explicant avui ha de parellar.
Hi ha gent que diu, ah, és que aquí hi posen sucre. Sí!
Sí?
Té sucre. Sí, els Frankfurts tenen sucre per una qüestió de gust, una qüestió de sabor.
Vale.
En realitat és xarop de blat de moro, la major part dels casos, i no és sucre, però bueno, sí que en porta. Llavors, hi ha gent que diu, és que els Frankfurts porten farina. Sí!
També.
Porten midons. Sí, 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 sí. Per què? Per la mateixa que una mica de la sal, eh? Perquè la farina es passeix aquest paté,
vale?
I lliga els ingredients. Reté l'aigua una altra vegada, l'obsessió aquesta de que l'aigua no se separi i que mantingui l'emulsió, l'estabilitzant, etc. I també la farina ajuda o fa que sigui més melós. No sempre és farina de blat, però també hi ha farina de blat, pot ser de blat de moro, pot ser arròs, tapioca o fins i tot fècula de patata, però
és un paté
i porta sempre farina. Llavors tu pots saber que si porta molta o poca farina fent una prova molt divertida amb iode, li tires iode allà a sobre del Frankfurt, o sigui, tu agafes una secció de Frankfurt, la poses per al tros de la carn, bueno, pràcticament sempre tot és carn, perquè acostumen a pelar-los els Frankfurts, no venen amb tripa, venen pelats, vale?
Sí. Era el que em faltava per escoltar avui.
Sí.
Val.
Els posen dins una tripa, però pelats. Després els pelen.
Ara.
Fixa-t'hi que no et trobes moltes vegades tripa en els Frankfurts. Fixa-t'hi. Estan pelats.
O peles el Frankfurt,
no.
O aquí no se'l menja ni Cristo.
No, però què passa? Que en diem salsitxes, però no hi ha tripa.
Sí.
No hi ha tripa, està pelat.
Ara. Bueno,
tu agafes una secció i allà tornes una mica de iode, i de cop i volta, el que no hi ha farina, els trossos que no té farina, agafaran un to taronja, com quan tu et poses iode amb una ferida que agafa com to taronja, però els trossos que hi ha farina es veuen ben bé piquets blaus.
Ah?
Sí. I llavors pots identificar la quantitat de farina que porta. Per què? Bueno, una altra cosa. La gent diu, és que porta aromes. Aquí és un tema. Una cosa és fumar el Frankfurt, fumar-lo, o sigui, posar-lo en una cambra de fumats, i l'altra és fumar el canuto. I l'altre és afegir-li aroma de fum. Home, no!
Aroma de fum?
Ho fan, perquè els frankfurts, perquè siguin més agradables i més rendibles, se'ls hi posa aroma de fum, vale?
Ai, jo descobreixo un món cada vegada que vens a...
I llavors dius, és que porten molts additius. Sí, porten molts conservants. Gràcies que porten conservants.
Home, si no, ens duraria dos dies, allò.
Que primer ens duraria dos dies i la nostra salut estaria... Bueno, la nostra seguretat alimentària, no la salut, la seguretat, per la salut, evidentment, perquè podrien desenvolupar molt ràpidament el clostridium, que és el causant del botulisme, i això és molt important de tenir-ho ben controlat. Vale? Val. Per tant, porten conservants que eviten el creixement d'aquesta bactèria letal, porten antioxidants que eviten l'enranciament dels greixos. Això vol dir doncs, que no s'enranci, etc. Porta els aromes, com dèiem, porta estabilitzadors, perquè que és, normalment és goma guar, perquè això, perquè tot aquest paté continua estabilitzat i no se separi, i aquests són els additius més habituals.
Val.
Llavors, dir-te, això és, quan tu llegeixes això vol dir que és un mal Frankfurt? No. El que és un mal Frankfurt és un Frankfurt que està desequilibrat. Quan desequilibrat, vull dir...
Què vol dir, desequilibrat?
Sí, o que hi ha. Tot són aromes, tot és farina, totes són...
Que és de tot menys Frankfurt.
Exacte. El que has de mirar és que tingui un equilibri d'aquests, d'això. Jo sempre em compraré un Frankfurt, Joan, amb conservants. Sempre, si us plau.
Sí, eh?
Sí. Jo, sobretot, que porti conservants, per davant de tot.
Sí, perquè a vegades els conservants sí que és veritat que quan els mirem al paquet ens fa repelús i diem allò de... Això ja porta conservants fora.
Jo prefereixo que porti conservants...
Que no porti, clar.
Jo sí, jo sóc partidària.
Sí, clar.
Perquè si és una cosa processada, feta no sé quan i a on, vull dir, jo, saps què?
Davant del dubte, conservants.
Una mica de conservants, i saps... Diuen aquella broma... Bueno, aquella broma, que hi ha una llegenda urbana que ara els cadàvers durem més. Perquè ens hem jalat tants conservants que ens mantenim incorruptes...
Imagina't.
En els taüts. I que, els enterramorts tenen uns ensurts enormes.
No hi cabem al final, allà.
Perquè, clar, resulta que els que ens han fotut molts frankfurts duren tantíssim.
Imagina't.
Clar, obren els taüts i estem allà.
Estats Units tindrà un problema, eh?
Conservants, això és mig broma, això és una llegenda urbana. Però a mi m'ho van dir i vaig dir... Sí? Posa la música aquesta.
Parla amb el glamour d'una salsitxa de Frankfurt quan es pinta els ulls amb dues línies de camfor i s'esmuny. Quan ve la poli ja és lluny. L'escapista...
Frankfurt en pintar els ulls amb camfor?
Camfor, te'n recordes que era un batum? O és un batum?
Sí.
Bueno, la veritat és que, clar, Frankfurt sempre te'n vas cap a la cosa una mica alternativa, no?
Sí.
Aquesta cançó d'Adversaris...
Són boníssims,
doncs, que fan rap i, per tant, doncs, que parlen del que menja el jovent. La gent menja, doncs, frankfurts, el jovent menja frankfurts. I ara jo t'havia escrit aquí un poema, tota una història.
Tira.
Tiro?
Sí, anem bé.
Perquè, en realitat, tot aquest rotllo que t'he explicat, què és un frankfurt, com es fa, etc, era perquè volia parlar exactament de per què ens ha impactat tant la notícia del tancament.
Clar.
I la...
Mira la volta que hem donat, eh?
Sí. És que sempre tinc com intenció de posar informació d'interès.
Informació de servei. De servei. Em sembla genial.
Llavors, ara, el per què. Jo dic que aquest rebombori informatiu, que ha estat gairebé a l'alçada de l'estat d'alarma nacional de fa 3... del coronavirus, un estat d'alarma...
Sí.
Han tancat el Frankfurt Vallès! Tothom fent-se ressò... Què hi ha aquí al darrere? Aquí al darrere és que no podem viure sense Frankfurt, que això ens hagi suposat tantíssim impacte. És que són necessaris per a la nostra dieta. Jo diria que el nostre organisme té la capacitat de viure i la humanitat pot tirar endavant sense la ingesta d'aquests...
Saps què em passa a mi? És que jo sóc molt fan del hot dog, però molt a nivell malaltís, a vegades, eh?
Jo penso que la veritable raó de l'angoixa de la ciutadania és imaginar com seria viure en un món privat de la satisfacció de menjar un producte que està tatuat a la memòria gustativa de com a mínim 3 generacions.
Fixa't.
Perquè menjar un Frankfurt, tu que et poses un Frankfurt a la boca, és cada cop i volta, flas! Recuperes l'adolescència.
És així.
Sobretot la dels finals dels anys 80. Taleb, del finals dels anys 60 del segle passat, que sóc jo. Que sóc jo. És a dir, perquè els d'ara tenen coses diferents. Els que eren adolescents fa 10 anys menjaven hamburguers
sí.
i kentakis.
Ara els hi foten, com trobo, com molt topping de tot.
I cupcakes. Sí, no? Menjaven cupcakes. Saps? En vam parlar l'altre dia.
Sí.
I coses d'aquestes.
No, però nosaltres foten, que si ens
hem
d'esbirgar
amb el Frankfurt, nano.
Ara, mira.
El nostre és el Frankfurt. Vale? Tu imagina't aquella Espanya, bueno, recorda aquella Espanya en blanc i negre, que era una Espanya de potatge de cigrons, d'all i xurí, saps allò? Que,
sí.
Servit en aquell plat d'Uralex. Situa't, aquella
no es trencava mai aquell plat,
aquell hule descolorit, aquella bombeta de 25 watts,
sí.
aquella foscor ambiental, existencial i familiar...
Estàs posant bé els 80, trobo.
Aquells cigrons en aquell plat d'Uralex, insisteixo.
Sí.
De cop i volta ens arriba de terres llunyanes un producte en forma de salsitxa. O sigui, i canviar la cullera de metall, saps? Per menjar-te queixalada franca, un apèndix atrapat amb un pa tendríssim, lubricat amb aquella salsa intensament vermella que regalimava braç avall.
Mare.
Allò era el més atractiu, el més libidinós i descarat que aquell moment, en aquell marc moral tan asfixiant, ens permetia. O sigui,
t'ha quedat tan poètic, això.
És que era això. O sigui, era com... Saps? Era alliberar-se d'aquella cullera i passar a menjar
ara.
Amb les mans.
Correcte.
Allò va ser un acte de rebel·lió.
Sí.
Sí, era el mateix nivell que les manifestacions, en aquelles que ondejaven per pancartes i tiràvem octavetes,
sí.
amb aquells pantalons de pota d'elefant i aquelles motxilles atrotinades, allò i un Frankfurt anava junt. Per això que el Frankfurt va ser la nostra menja iniciàtica.
Sí.
Va ser la pèrdua de la virginitat alimentària. Va ser l'emancipació del plat de sopa familiar. El Frankfurt va ser l'autopista a la llibertat.
Fixa't. Sí. Jo deixaria aquí, amb aquesta frase.
Vols dir?
No sé si em vols dir un altre dia, la. Però aquesta t'ha quedat molt
que
bé.
Que aquesta és la raó per la qual ens ha commocionat aquest tancament.
Fixa't.
Perquè hem dit, hòstia...
No, però tornen, eh?
Sí. Però jo acabaria dient que sí, que el producte és molt bo. Però que el significat i la nostàlgia l'han magnificat més.
És millor,
ja han fet... Sí, que tornin a tancar, a cobrir, no sé què, era una anècdota,
sí.
però s'ha transformat en una cosa que tota aquesta generació, que som els que escoltem la ràdio
sí,
també,
home.
Vull dir que estem a la ràdio i els que locutem la ràdio,
correcte.
Ens ha sacsejat perquè hem dit, ostres, el Frankfurt!
Sí.
I de cop i volta se'ns ha remogut i hem retornat aquell moment que vam dir, com ens vam desvirgar? Ens vam desvirgar alimentàriament, ens vam alliberar dels cigrons, del plat de sopa de lletres... Amb aquell...
És que ara m'he vingut la meva infantesa.
Clar,
la sopa de lletres.
Ens vam alliberar de la carn arrebossada, ens vam fer grans,
sí.
ens vam afaitar...
Amb el Frankfurt. Fixa't. Ada Parellada, abans de dir-te moltes gràcies, per cert, que ara has dit això dels que parlem per la ràdio, etc, com a divulgadora culinària, em sembla que t'acaben de donar un premi.
Sí.
Explica-ho.
Ah, sí? Ostres,
sí,
disculpa, però sí que he sabut que parlàvem d'això.
No, ara m'ha fet gràcia.
Més. Bé, doncs, la Direcció General de Turisme, és a dir, el Departament d'Empresa,
sí.
ha creat uns nous premis per reconèixer aquells que divulguem la cuina catalana.
Mm-hmm.
Però no només a nivell nacional, sinó també a nivell europeu. Bueno, a nivell mundial.
Fixa.
Llavors, han creat els premis Bite i Mos.
Per,
vale? Els Bites són aquells premis que han anat a influencers i a influencers, bàsicament, xarxes socials de fora de Catalunya, i els mos,
sí.
bait vol dir mossegada.
Ah.
Sí, bait és mossegada i mos també és mossegada.
També,
llavors, els mos han anat per a influencers catalans.
Uh-huh.
Saps que divulguem la cuina catalana. I llavors hi havia i també es va donar un premi honorífic que supera totes les influències i tot a Ferran Adrià.
Veus?
Com el honorari, o sigui, un honorari, o sigui, un premi honorari. Honorari en el sentit absurd.
D'honor, d'honor.
D'honor, d'honor. És que honorari, com que honorari som diners,
sí,
també...
Sí, sí, no, 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 d'honor.
Una crisi. Honorari, amiga grega. I en els Mos, doncs vam rebre el premi, Nando Jovany, jo, la Ruth Troiano, amb els vins, i el col·lectiu Dones de la Mar.
Veus que bé? Veus que bé? Moltes felicitats, Anna.
Gràcies.
Si voleu fer un bon Mos, aneu a la Sempronianà, que sempre
gràcies.
Està molt bé. Ada Parellada, gràcies, fins la propera.
Fins la propera.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a 3:15 del matí i a les 6 de la tarda tota la informació i l'anàlisi per conèixer l'actualitat social i religiosa. És el programa de referència, sense distància, amb les notícies més importants del moment i els seus protagonistes. I a la tarda, en 45 minuts, entrevistes i seccions sobre caritat, diàleg interreligiós, treball, litúrgia i pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a 3:15 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
L'hora del videojoc, amb l'expert Rafa Laguna.
I com que arriba l'hora del videojoc, també arriba l'hora de saludar-lo amb ell, Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut a Twitch i a YouTube. El busqueu amb l'usuari @RafaLaguna, amb dos os. Què tal? Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Doncs mira, aquí parlant amb la gent del xat, perquè el tema d'avui... Bueno, hi ha dos temes, ja sabeu, s'ha enviat, però hi ha un tema que... Els hi fa moltes ganes, tenen moltes ganes de col·laborar. Sí, avui serà un directe una miqueta...
Doncs mira, m'agrada molt perquè tenim més de 10 minuts per endavant un dia com avui, per tant, podrem allargar-ho amb temps. Com ho comencem, això, Rafa?
Doncs mira, primer de tot, la gent està donant aquí muy buenas desde Cádiz, desde Chile, i aquí, com sempre, a tot el món. I a més, avui sóc a portada de Twitch. Què significa sóc a portada de Twitch? És a dir que directament, si tu obres twitch.tv, doncs sortiré jo. I avui som 379 espectadors, que està molt bé, està molt bé.
Molt bona tarda a tothom, eh? Aquests 300 que ara mateix ens estan escoltant a través del Twitch de Rafa Laguna. Mira, ens escolten des de Donosti, des de Tenerife, des de Barcelona, des de Múrcia, des de València, des de Granada, en fi, no, és un no parar, des d'Alemanya, mare de Déu. És un no parar, és un no parar.
Doncs mira, avui, com he dit, tenim dos temes. El primer de tot és un tema que no és molt maco. És el tema que té a veure més que res amb el que està passant a França, que hi ha, doncs, hi ha uns disturbis que s'han degut, doncs, perquè hi ha hagut un assassinat o hi ha hagut un tema amb la policia i unes persones i a més. Bueno, tot el que sigui, això jo no entraré ara perquè no és la meva secció, sobretot el que parlaré serà de les declaracions de Emmanuel Macron, el president de França, que ha dit que, clar, degut a les xarxes socials i als videojocs, doncs la gent està violenta de més i està més predisposta a sortir als carrers.
Sí, senyor, que ho ha dit.
No sé, suposo jo que això ho heu parlat a la ràdio en algun moment, ha sortit...
Serveis informatius d'aquesta casa, segur que ho han explicat de forma excel·lent. El que m'interessa és saber la teva opinió, Rafa.
Clar, a veure, vull aprofitar aquest espai, sobretot perquè també aquest espai va ser iniciat una miqueta amb aquest motiu, no?, de parlar i de demonitzar, és a dir, treure-li una miqueta aquest San Benito que té els videojocs de ser el mal de totes les coses avui dia, i m'agradaria, doncs, parlar d'això mateix, que, mireu, els videojocs és un mitjà d'entreteniment, com poden ser els llibres, com pot ser el cinema, la televisió i de més. Sí que és veritat que la principal diferència es troba en la, diguem-ne, immersió del mitjà. Sí que és veritat que els videojocs pot ser que tinguin missatges que arribin més fons perquè els estàs vivint. Els estats no només jugant, sinó, diguem-ne, passant barreres que amb un llibre no pots passar. Tot ocorreix a la teva imaginació, però en el joc no només ocorreix a la teva imaginació, perquè moltes vegades tens que imaginar-te les coses una miqueta més enllà, perquè són coses molt pixelades o abstractes, sinó que a més estàs vivint. Bé, a part d'això, que sí que és veritat que algunes persones que tenen algun tipus de problema mental o tenen alguns problemes, els que sigui, els hi pot afectar més o menys, aquí, en aquest programa, hem vist més de 100 jocs. De fet, avui, bueno, el programa anterior va arribar al 100. Aprofito per dir, per cert, aprofito per dir, tot això també té que veure amb la següent secció, però he fet una llista de tots els jocs que hem parlat a la secció i l'acabaré d'omplir amb els enllaços a les tendes, on sigui, on el pugui descarregar la gent, vale? Perquè els oients de la ràdio i els meus espectadors puguin accedir a ells.
Perfecte.
Doncs de 100 jocs que hem vist, molt poquets són violents. I si hi ha violència, és un tipus de violència molt de dibuix animat. Algun que altre ja són jocs adults. Per exemple, The Witcher 3, que avui l'he vist, i és un joc bastant adult. Però jo, sempre que el recomano, de fet, en aquell programa vaig dir que era un joc adult, i que el recomanava perquè era dintre de la temàtica del que estàvem parlant, que eren jocs de bruixots i de bruixes i tot això. No? Doncs bé, dic avui dia dic que els videojocs inciten a la violència és no conèixer el mitjà. La gran majoria dels meus espectadors juguen a jocs fantàstics, a jocs de granges, a jocs de carreres, a jocs de molts tipus. I els jocs violents, que n'hi ha, no són d'aquest tipus de joc que inciten a sortir al carrer a cremar cotxes de policia o a robar a supermercats. Llavors, quan es parla que els videojocs són els que inciten avui dia a sortir al carrer o a fer aquest tipus de coses, és que també hi ha una altra cosa darrere. Potser el que estan fent és escombrar sota l'alfombra, saps? Sí? I intentar despistar una miqueta.
Hi ha un usuari teu, Rafa, que normalment no acostumo a llegir missatges d'aquest tipus, però és que no puc estar-hi més d'acord, de veritat. Que posa, claro, la culpa de los jueguitos, eliminar políticas sociales y crear guetos no es ningún problema.
Exactament. És el que anava a dir precisament ara. Que tot el que estem posant sota l'alfombra, resulta que, clar, que hi hagi tensió social, que hi hagi pobresa, que hi hagi temes de racisme, que hi hagi molts temes que són molt part de la història d'un país, moltes vegades, no tenen res a veure, i el que importa és parlar de xarxes socials i de videojocs. Que per l'altre costat, per exemple, jo entenc que avui dia es parli de xarxes socials com un mitjà de comunicació en el qual la gent es pugui organitzar. Jo ho entenc, no? I que també hi ha missatges que siguin terribles. Però també es pot filtrar, i el que no vol escoltar no escolta, i el que està predisposat o busca ho trobarà. És a dir, que no directament, però pot ser que sí, puguis arribar a això. Però si no vols, no tens per què arribar. Així que aquest és el meu missatge, és no continuem donant veu a aquest tipus de... Bueno, és el president d'una nació, saps? És a dir, com no hi podem donar veu, però no continuem pensant que els videojocs són l'origen de tot el mal avui dia, quan realment poden fer molt de bé, i aquí, en aquesta secció, en aquesta petita secció,
no,
cada setmana
mostrant.
Intento que arribem.
Correcte. Va, Rafa, ara sí, dit això, respecte als jocs, polèmiques de presidents d'altres estats a banda, què ens portes avui?
Sí. Mira, avui volia parlar dels vostres jocs favorits. Vale? Què és un joc favorit i per què parlo de jocs favorits? No? És a dir, moltes vegades tenim això, no? Un color favorit, una roba interior favorita, no? O una samarreta favorita, o no sé, cosa d'aquest estil. No? Els jocs favorits crec que veurem una miqueta més enllà. No és simplement un tema de gustos. És un tema de calada, és un tema que t'ha arribat al cor o a la ment, o fins i tot el que estàvem parlant, hi ha missatges que arriben de moltes maneres. I no necessàriament tenen que ser missatges dolents. Poden ser missatges que realment et canvin cap a bé. I molts d'aquests jocs, i molts jocs ho tenen. O simplement t'han entretingut en un moment de la teva vida que necessitaves ser entretingut. Com, per exemple, molta gent durant la pandèmia va jugar a un joc que se'n diu Animal Crossing, que n'he parlat una miqueta per sobre quan vam parlar del joc de... Doncs, que són jocs contemplatius i tal, no? Doncs, precisament vull parlar d'això, dels jocs favorits, i que segur que tothom té algun joc favorit, encara que hagi jugat molt poquet.
Sí, senyor.
Poquet. Llavors, en aquest cas, doncs mira, m'agradaria començar a preguntar-te tu quin és el teu joc favorit i per què. I
jo si l'hem comentat, eh? El meu joc preferit...
El Limbo.
Exacte, és el Limbo. És el Limbo, és un joc que em va enganxar molt, molt.
I per què et va enganxar? Què creus que va ser el que va dir, ostres...
No en tinc ni idea, jo crec que vaig trobar en una cosa senzilla, vaig trobar una complicació molt bèstia, i em va sobtar que aquestes dues coses a la vegada funcionessin. Jo crec que va ser per això. Diria, eh?
És que el Limbo sorprèn molt per la seva estètica, per ser les seves mecàniques senzilles, però a la vegada que és difícil de dominar. És molt bon joc, i si no l'heu jugat, Limbo, el trobareu a Steam. Ja vam posar fa unes setmanes. Recorda que tens deures. Perquè
sí, senyor.
Tens que jugar a Inside.
Sí, sí, senyor.
Tens que jugar a Inside.
No hi he pogut jugar joc encara, però com que d'aquí 15 dies començo les vacances, m'hi posaré.
Vale, mira, faig una cosa que és poc de ràdio. Vaig corrents un segon. Mira, pots anar llegint? Si
sí,
vols,
sí, 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 tira.
Al xat, llegis el xat perquè hi ha gent que està dient jocs favorits.
Exacte, hi ha gent que està comentant jocs preferits. Anem a comentar alguns dels que posen. Mira, per exemple, hi ha un usuari d'en Rafa Laguna que comenta, diu, mis juegos favoritos son los de Pokémon. Me gustan muchísimo los diseños, capturar monstruos y el combate turno a turno. L'Skyrim també surt per aquí com a joc preferit. Hi ha qui ha comentat que és el Tetris, també el seu joc preferit, que això vull comentar-ho amb en Rafa també, el Tetris, perquè em sembla que els jocs clàssics antics i que ens recorden a la infantesa de molts, de cap allà als anys 80, etc, també solen triomfar molt, no, Rafa? És així?
Sí, de fet, és una cosa que estàvem parlant quan estava començant a preparar la secció també en directe, perquè avui l'he fet molt en directe, perquè com tenia 20 minuts dic, va, anem a fer alguna cosa que sigui, no sé, que ens m'anoneixi una miqueta més també amb el xat. Una de les coses que hem vist, que els jocs favorits són els de la teva infantesa, aquells que dius, estàs descobrint el món tu com persona,
sí,
i de sobte trobes un joc que t'omple d'alguna manera, encara que sigui un joc molt senzill, però com és els primers impactes que tens a la teva vida, doncs els jocs de la infantesa i la joventut són aquests jocs que dius, ah, és el millor joc del món, és el meu favorit. I jo també he volgut una miqueta a fer una miqueta de revisionisme, no? que ara com a adults intentem mirar tots els jocs que hi ha. Intentem buscar un altre que digui aquest també és el meu joc favorit, saps? Aquest realment avui en dia vibra amb el que jo tinc al cap.
Clar, mira, Rafa, jo preferit, igual no, però recordo perfectament quin és el primer videojoc que vaig jugar, que era l'Alex Kidd.
L'Alex Kidd de Master System 1,
sí,
Master System 2, realment, que
sí,
venia inclòs a la consola.
Correcte.
Clar, és a dir, l'Alex Kidd venia directament a la consola. Tu engegaves la consola sense cartutxa
ni
res.
Sí, sí, exacte.
I començava.
I venia aquell.
Mira, molta gent aquest joc també el té com a favorit, precisament per això, perquè hi van regalar la consola sense res i funcionava tot això. Mira, el meu joc favorit és aquest d'aquí, que se'n diu Thief the Dark Project. És un joc, com veus, en caixa, és
xulo,
aquest antic, no? I sí, sí, la caixa és així d'una forma... molt interessant. Doncs aquest joc, ets un lladre. O sigui,
fixa't.
Vas robant coses.
Fixa't.
I la història és molt profunda, dona moltes voltes. El que, és a dir, comences, doncs sí, doncs, és el món, un món mitjaval, és un món una miqueta steampunk, un món que és mig pas, del passat i mig futurista i tot això. I tu vas robant pels puestos, ¿vale? I llavors comences a descobrir coses i la història es comença a transformar. Està molt ben fet i és i la història és increïble. Doncs aquest, per mi, és el meu joc favorit, però clar, avui dia també podríem dir jocs com el, com se diu, el Half-Life 2, que és un joc molt interessant de fa molts anys. I mira, de jocs dels meus seguidors, doncs tenim el Mario Kart, mira, el Senior JP, ara faré una llista, tinc un llistat de seguidors, i vaig dient així ràpidament.
Sí, fes-me el ràpid el llistat, va.
Mira, ràpidament, Senior JP diu el Mario Kart, que avui el trobem en totes les consoles. La Alisa 02, el Pokémon. El Total... el Ematie diu Total War Medieval, que és aquest, bueno, que és aquest joc d'aquí, que és un joc mitjaval d'estratègia.
Sí.
La veritat, molt interessant, molta acció, si us agrada el joc d'estratègia. La Rocío Tomé i Heroes Way, el Monkey Island. Monkey Island, que per cert és un joc que té una aventura gràfica dels anys 90, però que té remasters i tot això, és a dir, s'han fet nous. Després tenim el Piponazo, que el seu joc favorit és el Pro Evolution Soccer, vale?
Home,
que ara s'ha transformat
en
una cosa,
sí, eh?
És un clàssic, però ara avui dia el Pro Evolution Soccer és un diferent, l'ha fet free to play i tal, una miqueta estrany, però bueno, és el joc favorit. La Bugibu diu que és l'Ace Attorney. Vam parlar fa unes setmanes de jocs de misteri, sí, de casos. En aquest cas, els Ace Attorney són de que tu ets un advocat i tens que defensar diferents persones.
Rafa,
digue'm
un joc més, que ho hem de deixar aquí.
Mira, un joc més, i acabem aquí. StarCraft, de Podcast Mataró, que també és un clàssic i fa poc n'han fet un remaster.
Escolta'm, si la gent...
continuar tot això.
Exacte, si la gent té molta curiositat per veure aquests jocs preferits de tothom, Rafa, el proper dijous en seguim parlant, si et sembla bé.
I tant que sí. Continuem parlant. Mira, és un tema que és molt d'estim, així que continuem parlant.
Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI, creador de contingut a Twitch i a YouTube. Moltíssimes gràcies, com sempre. T'esperem el proper dijous. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins propera.